el perquè de tot plegat.
11 minuts i les 9 en punt del matí, aquest pròxim pràcticament 3 quarts d'hora, el dedicarem a parlar amb el conseller de Sanitat, Boi Ruiz. Conseller, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Molt bon dia i moltes gràcies per tenir l'oportunitat de ser-hi amb tots vostès.
Amb l'Albert Gimeno, amb el Francesc Marc Álvaro, amb la Glòria Serra i amb en Manuel Cuyàs en parlarem tot seguit del tema que ens ocupa avui. És el protagonista, Boi Ruiz, de totes les portades dels diaris, La Vanguardia, El Govern posa límits a les retallades, L'Avui, Atenció Primària i Malalties Greus i Urgències queden blindats, el periòdico Cop de Timó, a l'Ara, canvi d'estratègia i ofereix una treva. L'ha sorprès la magnitud de tot plegat, conseller?
No. No m'ha sorprès, conec molt bé el sector, fa molts anys que hi soc, i sé que és un sector enormement complex, un sector molt gran des del punt de vista de nombre de persones, molt gran per la relació que aquestes persones que treballen al sector tenen amb la societat, i d'una dimensió estructural enorme, amb tota una sèrie de grups organitzats que tenen capacitat, criteri i manera de respondre a les coses. Per tant, això era previsible. El que sí que no era previsible, i tinc que reconèixer-ho, és que els mecanismes normals de relacions institucionals, els espais regulats de participació de tots els agents, allà on s'han informat de tot, sobretot dels quès, per on anava a l'ajust de l'activitat dels centres sanitaris, això ha fallat. És a dir, els representants de tots aquests grups, i quan dic tots els grups, dic que nosaltres tenim un òrgan per coneixement de tothom, coneixement dels ciutadans. Tenim un òrgan regulat per llei, que és el Consell de Salut de Catalunya, on s'hi senten les federacions de municipis, és a dir, els ajuntaments, s'hi senten tots els representants de les atencions d'usuaris, se senten els sindicats majoritaris de Catalunya, se senten les patronals, se senta l'administració, i en allà hem anat regularment explicant com anava anant el procés, amb la voluntat de que a través dels canals formals això arribés als representats per aquells que hi eren allà. Això no ens ha funcionat gaire bé, i és per això que la setmana passada, donat tot això que s'està explicant, donat que s'estan qüestionant obvietats, com que la gent se li garantiran les urgències, doncs hem de sortir a dir que tothom tranquil·litat i bons aliments, i reprendre segurament una dinàmica d'arribar als ciutadans diferent a la dinàmica que formalment estava constituïda al llarg dels anys.
Canviar la comunicació, està parlant?
Estic parlant de canviar la comunicació, en el sentit d'utilitzar un accés directe en els ciutadans, i per això jo agraeixo avui estar aquí, perquè és una enorme oportunitat.
És a dir, parlarà més el conseller, estem parlant?
Parlarem, al departament.
El departament parlarà més.
Parlem amb les persones interessades directament i amb els problemes directament. Això no vol dir que deixem de fer les vies normalitzades, les vies adequades de representació institucional. Això continuarem fent-lo, però veient que això té una eficàcia limitada, anirem a aprofundir en la relació directa, perquè jo crec que nosaltres estem per garantir un sistema nacional de salut com el que tenim, excel·lent, dels millors d'Europa, i estem no solament per garantir-lo, sinó per fer-lo encara millor, si podem. I, per tant, tenim aquesta responsabilitat.
Ara començarem les preguntes dels nostres tertulians d'avui, però de què li han servit les crítiques del doctor Vilardell?
A veure, el doctor Vilardell no ha dit res que ja no hagués dit des del primer dia. O sigui, el doctor Vilardell sempre ha fet el mateix plantejament. Ha sigut un ferm defensor de que el problema de la sanitat està amb el seu finançament. Això ho compartim perfectament, però la situació ara no passa amb la premura que tenim de resoldre els nostres problemes perquè tinguem més diners. No passa. Els problemes passen ara per resoldre tot el que puguem amb els diners que tenim. I permeti'm un matís, perquè s'ha anat consolidant una terminologia que és la tisorada o la retallada, que pot fer confondre una miqueta l'opinió pública. A mi m'agrada explicar-li a la gent que nosaltres no estem retallant res ni estem estalviant. Nosaltres, tu retalles alguna quan alguna cosa físicament... L'explico, matís, Quan tu dius, no, és que mira, és que jo disposo de 100, tallo i aparto 10. O mira, jo tinc 100 per gastar, estalvio, em reservo 10. No, nosaltres tenim 90, que és diferent. I amb 90 tenim que fer tot el que fèiem amb 1.000. Perdó, en 100. Per tant, això no és que hi hagi una voluntat activa del govern de Catalunya de treure diners del pressupost de sanitat, sinó tot el contrari. Vostès veuran, quan es presentin els pressupostos, que la proporció de pes de tot el que són les polítiques socials, el pressupost de salut, més el pressupost de dependència, més el pressupost d'ensenyament, pesen més en el proper pressupost, pesen més en el conjunt que la resta de departaments.
D'acord, però per exemple, quan parlem de que es tancaran quiròfans o que es tanquen quiròfans o que de fet ja hi ha menys llits, això no és una retallada?
No, això és l'efecte de tenir menys diners. No, la retallada és un acte, és un acte actiu. Nosaltres no podem retallar, no sé si m'explico bé. Nosaltres el que podem o hem d'intentar fer, i farem, i garantim, que amb menys diners que tenim, i que no podem tenir-ne més, en tenim menys. I perquè ens entengui la gent amb més facilitat, segurament, deixin que li posi un exemple domèstic, no? Nosaltres, el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, hem estat visquent per dinar cada dia amb la visa. Hem anat tirant de visa per dinar cada dia. I ha arribat un moment que el banc ens ha dit, escolti'm, el límit de la visa ja ha arribat, i ara no solament no li renova la visa, sinó que m'ha de començar a tornar tot el que em deu de la visa. Per tant, què fa una a casa seva? Home, el primer que preserva és el menjar, el més important. En el cas d'un govern entenem les polítiques socials. Però no pot dedicar-ho tot a les polítiques socials, perquè també ha de pagar el subministrament de la casa, no deixarà tenir electricitat, no deixarà tenir aigua. Per tant, tu prioritzes, com prioritzem, el tema sanitat i polítiques socials, però no podem deixar a zero altres necessitats que té el país. I per tant, hem de continuar pagant el llum, hem de continuar pagant l'aigua. Per tant, què hem de fer? Hem de fer el mateix amb un cost inferior. Què vol dir amb un cos inferior? Home, hem de menjar adequadament, no hem d'estar amb una dieta, sinó que hem de menjar igual amb menys despesa.
Val. Llavors jo li vull fer preguntes concretes i bàsiques, i ara sí que anem de seguida amb el que ara... Quan estarà aquest pla de xoc? Quan el sabrem? Quan el coneixerem?
Mira, el pla de xoc és ben senzill d'explicar i l'hem explicat. Una cosa és el què i una altra cosa és el com. El què és ben senzill. Diu, escolti, nosaltres disposem d'uns recursos sanitaris en aquests moments que són inferiors als que teníem l'any anterior. I, per tant, això només pot tenir un impacte, només pot tenir un, que ens puguem permetre, que és que les persones que tinguin que rebre una atenció determinada i que puguin esperar amb el temps, és a dir, que puguem dilatar la seva atenció, puguin esperar. No té més efecte que aquest. Què vol dir això? Això vol dir, en el com, que, home, si nosaltres tenim una gent que pot esperar i que, per tant, l'operarem més endavant, doncs nosaltres, òbviament, aquells quiròfanos que tenen una activitat per operar aquestes persones que es poden esperar i que ara les poden esperar, deixaran de funcionar aquells períodes de temps on aquesta gent havíem d'atendre. Conseqüència següent d'això, efecte dòmino. Si jo no opero menys persones, necessito menys llits. Per tant, això què requereix? Requereix només una condició clara. Requereix que, en primer lloc, les persones que es tinguin d'esperar esperin per criteri del metge, no per criteri d'un altre tipus. Que el metge digui, aquests malalts poden esperar. Per què fem tot això d'aquests malalts?
Avui li explicaré un cas que no és així, eh?
Jo li explicaré.
Val, espero.
Per què nosaltres fem això? Precisament per ho altre, per ho que hem de preservar. Nosaltres hem de fer esperar a algunes persones que es puguin esperar per criteri clínic, per garantir que les urgències funcionen com fins ara, que és una obvietat, que això ho fem per garantir coses. Si segurament no hem arribat bé a explicar per què fem això. Això ho fem primer perquè no es ressenteixin les serveis d'urgències, ho fem perquè no es ressenteixi res de l'atenció primària, tot el contrari, i ho fem perquè tota aquella atenció que requereix un ciutadà i que no pot esperar amb el temps estigui garantida. Tot això ho fem per això. Però això són les mesures d'avui, 2011. A sota d'això hi ha tota una transformació important del sistema sanitari, que és la que no tenim temps de fer, perquè en aquests moments, per desgràcia, coses que s'han hagut de fer uns anys enrere, que en aquell moment eren importants, ara ho important s'ha transformat en urgent. I això és un problema que comprendran més complicat que si les mesures s'haguessin fet en el seu moment. I recordo el propi informe Vilardell, i ja no parlo, ja no vaig amb el temps a l'informe Gabriel Martorell. Per tant, nosaltres estem fent en aquests moments aquesta mesura concreta, que és dir, els hospitals hi han dit, escolti'm, amb aquests diners de menys que tindrà, aquests que tindrà de menys, no perquè li traiem dels que tenia, sinó perquè l'any que ve tindrà de menys, aquest 2011, digui'm quina activitat pot fer des del punt de vista criteri clínic de menys, perquè no tindrem diners per pagar-li. Ara estem rebent això. Què passa? Que en aquest procés, home, doncs hi han hagut les seves distorsions. Han hagut distorsions a través de que el tema de tancar quiròfanos i tancar llits dona la impressió que és que fas hospitals més petits. Això s'ha ajuntat amb escenaris doncs, que distorsionen coses, doncs, escenaris electorals sindicals en el sector salut durant tot aquest any, escenaris electorals que no seria desitjable que contaminessin determinades coses com les eleccions locals i escenaris de posició.
Em permet que li fes unes preguntes i li demano la màxima brevetat possible. Es tancaran plantes d'hospitals?
Es tancaran plantes d'hospitals? No. Què passa? Que periòdicament plantes d'hospitals llits no s'utilitzaran perquè en aquell moment no hi haurà malalts que superin que necessitin aquests llits.
Val. Es tancaran quiròfans?
Exactament igual. Quiròfans no es tancaran ni un sol quiròfano de cirurgia programada, no es tancaran ni un sol quiròfano d'urgències, i aquells quiròfanos complementaris que s'obrien a les tardes, bàsicament, per ampliar l'activitat i fer activitat extraordinària, aquests, si en els hospitals on no puguin fer tota aquesta activitat, periòdicament es tancaran.
S'acomiadaran metges o personal d'infermeria?
En principi no s'acomiadaran ni metges ni personal d'infermeria.
I al final?
En principi no, ni al final. Una altra cosa és que, permetin que també li faci un parèntesi, el sector públic de Catalunya està sumès, que a vegades això ens oblidem, a les mesures d'ajust que es van fer pel govern Zapatero en el mes de juny del darrer any, que comportaven tota una sèrie d'actuacions sobre la funció pública en termes de suplències, en termes de jubilacions i en termes d'interinitats.
S'estendran mesures com la de fer pagar l'aigua als pacients hospitalitzats, reduir els menús dels ingressats o fer portar les tovalloles de casa?
A veure, això són, per mi, mesures absolutament anecdòtiques.
Pel pacient no, eh?
No. Sí, però és que això no és una mesura generalitzada. Deixi'm que li expliqui. Hi ha hospitals on l'aigua es cobra i hi ha hospitals on l'aigua no es cobra. Sobre això podríem fer un debat, perquè clar, jo a casa meva, per veure, compro l'aigua o la puc beure de l'aixeta. Hi ha molts hospitals que s'ha donat sempre aigua de l'aixeta i no ha passat res i la família anava a comprar l'ampolla d'aigua. I uns altres que oferien l'ampolla d'aigua gratis. O uns altres que no et feien baixar a comprar l'ampolla, sinó que te la posaven i la pagaves. Per tant, aquest és un tema molt, molt discutit i que està en l'àmbit d'autonomia de cada un dels centres. Aquesta no és una prestació pública, l'aigua del menjar. I per altra banda, el de les tovalloles és una mesura que dona la impressió que va ser en un hospital malament interpretada i per tant, jo crec que aquest tipus de mesures no són mesures generalitzables.
Malament interpretada per què?
Per malament interpretada perquè això no és una mesura del Departament de Salut, és una mesura d'aquell centre en un moment determinat i després es va resoldre. I em sembla una barbaritat, personalment, que tinguis que portar la tovallola de casa quan ingressis a un hospital.
Es deixaran de subministrar medicaments o de fer tractaments com, per exemple, la quimio en pacients amb poques possibilitats de superar-la?
No, ni pensar-ho.
S'aturaran obres d'hospitals o de centres d'atenció primària?
A veure, els centres d'atenció primària i hospitals, les obres estan totes reprogramades.
Amb les mesures del pla de xoc, veu possible que es pugui mantenir els 6 mesos màxims d'espera garantits per decret?
Això és el que estudiarem quan sapiguem les llistes d'espera que tinguin com a conseqüència la disminució d'activitat als nostres centres.
Entre els professionals corre el rumor d'una nova retallada de sou. Pot ser?
No. A veure, una retallada de sou, en tot cas, es produiria per un acord entre els sindicats i les patronals. No intervindria per res el Departament de Salut.
Avui a La Vanguardia es plantegen diferents preguntes als professionals sanitaris. Hi ha una que diu, quants hospitals són necessaris a Catalunya? O dit d'una altra manera, tenim massa o massa pocs hospitals?
A veure, aquesta és la segona, anàlisi. Que nosaltres aquí tenim unes primeres mesures, com li deia, que és la corrent de superfície, i tenim una corrent de fons en la que nosaltres tenim un projecte del 2011 al 2014 que li diem el Pla de Reordenació de Serveis de Catalunya. O sigui, nosaltres tenim un model sanitari que els ciutadans entenen molt bé. Hi ha l'atenció primària, que et soluciona unes coses, i els hospitals, que et solucionen presumptament tot. Nosaltres tenim un model on el coneixement està dins de l'hospital, no surt. Si aquell servei està en aquell hospital, tu has d'anar a aquell hospital. I què fem? Home, com que la gent d'aquí també necessita aquest servei, li fem un altre hospital i fem un segon servei per resoldre que el malalt no es trasladi cap allà. Nosaltres què volem fer? Volem que els hospitals, per entendre'ns d'una forma senzilla, siguin hospitals sense parets i sense paper. Vol dir que si un servei l'hem d'aproximar al ciutadà, farem un dispositiu per aproximar-li al ciutadà, però no farem un hospital nou amb una nova organització, una nova estructura, farem un equipament on els serveis de diferents hospitals s'acostin, perquè hi ha un volum de malalts que ho justifiqui, i això és una garantia de qualitat, perquè si jo vaig a un servei on tracten molts més malalts, tinc moltes més garanties de bon resultat. Nosaltres hem confós, i potser faig un terme que després porti molt debat, però ho faré, l'equitat amb la comoditat, que és diferent. És a dir, que a una persona li sigui més fàcil i més accessible tenir l'hospital al costat de casa no vol dir que li estem garantint la millor equitat, és a dir, la igualtat de condicions de rebre un bon tracte. Si nosaltres tenim una població amb un hospital petit on hi ha una tassa d'una malaltia determinada corresponent a aquella població, home, serà de molta més qualitat que aquella malaltia sigui tractada en un servei on es tractin molts més casos, o per un metge d'un hospital que s'integri en aquest hospital, que estigui tractant molts casos i tingui molta més experiència. Aquest és el canvi profund.
Per cert, es privatitzaran alguns hospitals?
No.
Francesc Marc Álvaro.
Conseller, una qüestió molt concreta, perquè em va despistar i crec que no sóc l'únic. Vostè fa unes setmanes, potser entre dos, crec que 15 dies, 3 setmanes, va acabar una reunió, va tenir una reunió amb una taula del sector sanitari, i hi havia allà el Col·legi de Metges, hi havia el Sindicat de Metges, hi havia els especialistes en medicina familiar. Sí. Van sortir, van tenir una reunió, van sortir, vostè ho va dir, alguns periodistes ho vam recollir, ho van comentar, que s'havia acordat en aquesta reunió que tot el que serien les famoses retallades es consensuarien amb tots aquests sectors. Es va donar aquesta notícia i recordo que, a més, era el mateix dia que el món de la cultura li demanava al conseller Mascarell que alerta, no retalli, i jo, me'n recordo, vaig posar, diguem, en comparació a les dues coses, vaig dir, carai, el món sanitari s'han reunit amb el conseller i fantàstic. Què ha passat des d'aquella reunió que semblava que vostès ho havien encarrilat, que tots els operadors i tots els implicats estaven en sintonia en fer les coses plegats? De cop i volta hi ha un dia en què els mateixos diuen això no va bé. Què ha passat entre mig? Explico perquè no ho entenc.
Miri, jo li traslladaria la pregunta als mateixos. Nosaltres ens vam reunir la darrera setmana, amb tots els representants dels metges de Catalunya, totes les institucions, Acadèmia de Ciències Mèdiques, com el Sindicat de Metges, Col·legi Professional, i vam dir, escolti, encara no tenim l'impacte de les mesures i, per tant, donem-nos una setmana i la setmana que ve ens tornem a citar per parlar-ne d'això. I a partir d'aquí ha semblat que no havíem fet res, no?
Per tant, nosaltres
semblava que anàvem bé, per tant, hem de preguntar per què s'han produït aquests elements de canvi d'actitud. Cadascú ha de ser responsable de les qüestions que fa, jo sóc responsable i continuo mantenint que continuarem pel mateix full de ruta, és a dir, farem partícips a tothom de les coses que hem de fer, diguin o diguin que sí o que no, que som partícips. Nosaltres els vam reunir, vam acordar que aquesta propera setmana, encara que era Setmana Santa, pues buscaríem un dia per agendar per veure'ns, perquè ja tindríem la primera informació en relació a allò que, insisteixo, és a l'efecte primer immediat en el 2011 sobre l'organització dels hospitals, que és quants malalts per criteri clínic de determinades patologies es retardarem i passaran per entendre'ns a ser tractats l'any següent. I per veure si havia prevalescut o no el criteri clínic de cada un dels pacients.
Aviam, Glòria Serra, que haurà de marxar molt puntual. Glòria.
Sí, a veure, més enllà del fet de que, bon dia, conseller, considero que potser ens estem perdent en disquisicions semàntiques, és a dir, si un quiròfan tanca estones, tanca. Li diguem com li diguem, es tanca, i això també fa l'hospital on és més petit. No. Encara que sigui estones, el que no vol dir és que el desballestin. Clar, això seria tancar definitivament un quiròfan. Evidentment s'entén que no el desballesten, però que hi haurà estones en què no podrà treballar o no haurà de treballar degut a la retallada en determinades intervencions, etc. El que ja s'ha explicat. També havia entès que el model aquest d'hospitals de proximitat, el que vostè deia que potser havíem confós aquí tanta comoditat, que és possible, conseller, que en altres àrees sí que s'hagi confós, tinc entès que això forma part del model Pomés, sí, que estolvia diners al país. Sí. És a dir, que hi hagi aquests petits hospitals, però ben dotats i amb grans professionals, estalvia diners a tot el model en comptes del gegantisme al qual s'anava a l'inici de la desplegada del model Pomés. Però la pregunta era, no serà que els estalvis se'ns mengen les estovalles, conseller? I ho dic perquè sí que és veritat que hi ha intervencions que poden esperar. Però això no vol dir que costin diners. I ja no estic parlant del sofriment psíquic i emocional dels ciutadans que pateixen aquests retards, que ara el Jordi li explicarà alguns casos bastant concrets i bastant espectaculars. El fet de que una persona vegi posposada una intervenció, vegi posposada la revisió d'una intervenció que s'ha fet, etc., a la llarga provoca que hi hagi un ciutadà que no acaba d'estar bé. I això fa que el seu rendiment, i estic sent estrictament crematística en aquest sentit, i l'altre tema és important, però ho estic sent estrictament crematística, això ens costa diners. Ho explicava molt clarament ahir el doctor Maté Sanz, el responsable dels transplantaments a l'àmbit espanyol, quan deia, estalviar diners amb això, al final ens costa diners, sent freds. No se'ns menjaran els estalvis les estovalles, conseller?
No. Miri, jo primer permeti'm que li faci un matís respecte al model de proximitat. Nosaltres defensem profundament el model de proximitat. El que li vam donar és qualitat al model de proximitat. Que el model de proximitat no pot créixer permanentment. No podem continuar fent més centres d'aquells que ja estan planificats perquè arribarà un moment on que serà impossible per la massa crítica necessària de malalts garantir la qualitat que es pugui donar en aquests serveis com s'està donant en aquests moments. Per tant, nosaltres volem un model de proximitat de serveis més que d'estructures físiques i volem que aquests hospitals propers als ciutadans guanyin coneixement, guanyin experiència des dels hospitals més grans i amb més capacitat i no tinguin que desplaçar-se per determinats nivells de resolució de problemes. Per tant, model de proximitat sí, millorar la qualitat d'aquest model de proximitat. Model de proximitat molt, molt a potenciar, que s'ha deixat segurament de potenciar en els darrers anys perquè hem anat amb una certa hospitalcentrisme i això ho demanen tots els metges d'atenció primària. Comencem a orientar la resolució de l'atenció primària al territori. Hem fet molta proximitat de l'atenció hospitalària, hem de dotar-la de qualitat i de més especialització aquesta proximitat, però sobretot hem de traslladar-la a l'atenció primària millor resolució. És evident que és fàcil parlar de que determinades coses que es fem esperar amb el final són despeses. Però miri, això és opinable, eh? Hi ha, jo li podria dir en sentit contrari de que això no és així, per una raó molt important. No és així a curt termini. I nosaltres hem de tenir molt clar que en aquests moments la situació d'aquest país obliga a aquest tipus de mesures, no perquè vulguem, sinó perquè és que els diners no hi són ni tenim ningú que ens els presti. A curt termini. O sigui, d'aquí a 31 de desembre no tenim més diners i, a més, no tenim ningú que els presti. I hem de fer mesures que siguin defensables des del punt de vista de les polítiques socials, com pensem que són les que estem fent, per permetre que d'aquí un parell d'anys, encara que la riquesa del país no pugi, almenys tinguem credibilitat perquè algú ens deixi diners per complementar els diners que no tenim a les polítiques socials.
Cuyàs.
Jo m'alegro que...
Us demano, sisplau, als tertulians, molta brevetat a la pregunta, no? Perquè no feu exposicions, Cuyàs, perquè si no acabarem aquí, que semblen literats més que periodistes, sí, fem preguntes
no
directes.
Pas, no
gràcies. No, però fas els gestos amb les mans, però jo t'ho dic. Endavant amb les notícies.
No, amb les notícies?
Amb les notícies, tu.
No, que a mi em sembla bé que el conseller comenci a parlar de malalts, perquè primer semblava que només parlàvem del gremi, dels metges i dels problemes dels metges i dels interessos dels infermers. I a veure, jo repeteixo el que he dit abans que vostè entrés. Jo tinc dos amics que han sortit de l'hospital donant-los l'alta, que no saben en aquest moment si els han donat l'alta perquè estan bons o perquè els han fet fora per culpa de les retallades. I això és una cosa que no inquieten els metges, inquieten el malalt, inquieten els familiars dels malalts, i m'inquieta a mi, perquè penso, bueno, a veure, això de les retallades fins a on arriba? Que jo entenc que hi hagi d'haver retallades a la sanitat, però que me'ls expliquin bé, perquè tot això ha estat molt mal explicat, perdoni, conseller, però molt mal explicat en aquests 100 dies que portem de govern. I l'altra cosa que vull dir-li, això dels diners, que no hi ha diners, no hi ha diners. A diferència d'altres partides dels governs, la sanitat és un impost directe que paga el contribuent, eh? Seguretat social. Bueno, doncs, bueno, ja dic, m'ho explica. Perquè, clar, el treballador paga a la societat... No paga a la Seguretat Social, doncs a què paga? Amb una caixa comuna?
A veure, una de les coses que ha fallat en aquest país de comunicació a nivell de l'Estat és que la Seguretat Social no és que financia l'atenció sanitària des de l'any 90. La Seguretat Social, que quan nosaltres vam crear el Sistema Nacional de Salut...
Què paguem, doncs?
Paguen vostès exclusivament la pensió, l'atur i la baixa laboral. Això és el que es paga amb la cotització de la Seguretat Social. L'atenció sanitària es paga amb els impostos generals dels ciutadans, perquè és un sistema universal, gratuït i solidari, d'acord amb la llei. És un model a l'anglesa, un model que va al seu precursor i al seu creador és el senyor Beveridge, que era un senyor que va presidir una comissió després de la Segona Guerra Mundial a Anglaterra. Per tant, targeta sanitària. Res a veure.
Els amics que estan a casa seva i no saben si els han tret o estan bons.
No, a veure, jo per això la voluntat les últimes setmanes que va culminar amb l'acord de govern d'ahir, de que a nosaltres es preocupa el malalt, clarament. Nosaltres, el sistema sanitari està per atendre malalts i, a més, home, amb la màxima satisfacció del client intern, que és el professional que treballa.
De dir-ho, perquè fins ara semblava que estava per atendre els metges.
Per això, nosaltres estem dient, des del punt de vista nostre, que el que volem avaluar de la disponibilitat de recursos que nosaltres podem dotar als hospitals en aquests moments, de quin impacte té sobre els malalts. I l'única garantia que hem d'exigir per una decisió és que aquesta decisió la prengui un metge. No la prenguem per un caràcter administratiu, per un caràcter econòmic.
Però el metge està pressionat perquè li diuen has de retallar i s'ha d'estalviar aquest metge perquè el criteri que sigui dirà doncs vostè cap a casa.
Jo sóc metge i li asseguro que si... No, primer, no té cap sentit enviar un malalt cap a casa, perquè si s'ha d'esperar algú s'haurà d'esperar els que encara no han entrat. No té cap sentit dir que el malalt que tinc dintre. Per tant, aquí algú ens falla, o de l'actitud, o de la informació, algú ens falla. Perquè no és possible que tinguem un malalt en un llit i vingui un senyor i li digui ara de marxar cap a casa perquè...
Home, escolti, m'agradaria... No, m'agradaria, arran del que diuen els dos amics, hi ha un cas...
Li he dit, senyor Basté, que jo he rebut denúncies d'aquest tipus i hem obert expedients informatius a cada un dels centres on això m'ha arribat. Però clar, això, el sentit comú, com comentant tots els que estan aquí, el sentit comú no permet que nosaltres puguem admetre una situació d'aquest tipus. El sentit comú parlo, eh?
Sí. Miri, el cas, no són amics nostres, sinó són amics del programa. No, Manol, no, t'ho dic perquè al marge d'aquests dos amics, ahir vam veure un cas aquí que ens va esfereir, que és un nano que té de 9 anys, que té paràlisi cerebral. Jo sé que això és un cas que passa a Catalunya i elevar-ho a la categoria de general pot ser un error, però és un nano que ahir la seva mare ens parlava de que l'havien operat 21 vegades i que ara venia la 22ena, que podria ser la bona i que era indispensable. I ens deia això, la Mònica.
El meu fill té paràlisi cerebral, l'hauríem d'operar de les dues caderes perquè les té subluxades. Si no l'operem, es poden luxar i el pronòstic i l'evolució és molt pitjor. Teníem ja les proves preoperatòries, la signatura de l'anestesista, i fa dues setmanes ens va dir que ho sentia molt, que tenia molt males notícies, però que s'havia parat tot, i ara que el nen està estable i que és un moment bo per operar, dintre de que ja s'ha assumit la gravetat i la dolorosa que és l'operació i que ja porta 21 operacions i aquesta seria la 22, no
21?
Tens cap ganes.
Porta 21, sí. Pobra.
Sí, ja porta això per diferents operacions d'hidrocefàlia, etc. I ja assumeixes que s'ha d'operar, no és que tu vulguis, però evidentment saps que la seva, ell no camina, camina amb un caminador posterior i té una retracció de músculs bestial i evidentment cada vegada empitjora i ens diuen que no es pot
li
operar.
Li puc posar aquest cas, o el cas de que ahir explicava el diari de Tarragona de l'Antonio García, que a l'Hospital Joan Mitjà el va enviar a casa, que l'havien d'operar d'una hèrnia i van donar prioritat als casos del càncer, el Quim que trucava en aquest programa, la seva àvia s'havia d'operar al març i li han anul·lat sine die, la història de la Patrícia, que el seu fill té obesitat mòrbida, li van recomanar que anés a l'Hospital de Reus, l'especialista li va donar hora pel 2014. O sigui, jo sé que això, en molts casos, és el pare nostre de cada dia, no ara, sinó de sempre. Però en aquests casos tan clars i contundents, què n'ha de dir, conseller?
Miri, respecte al cas que el primer que hem parlat
Mònica,
i que hem sentit
sí.
La Mònica, jo vaig rebre una carta seva. En funció d'aquesta carta nosaltres vam mirar què és el que havia passat exactament, no? Vam parlar amb el clínic corresponent i el clínic corresponent dona una explicació que ens fa pensar que no hi ha hagut una entesa entre el professional, entre el metge i la mare. Jo he citat a la mare perquè em vingui a veure i li explicaré amb el metge, i perdoni que no entri en detalls clínics d'aquest nen per raons òbvies, la mare pot obrir tots els detalls que pugui fer, però jo no puc fer-ho.
Tinc
tota la informació clínica d'aquest nen, sé el que ha passat, sé el que se l'ha de fer, sé quin criteri s'ha de tenir per fer el que se li ha de fer, i jo parlaré amb la mare.
S'ha d'operar, conseller?
S'ha d'operar, però el criteri clínic d'aquest noi no és d'intervenció immediata, inclús la intervenció d'aquest nen segurament té un factor que va entendre la mare equivocadament, que manca una miqueta més de creixement per poder fer la intervenció definitiva. Per tant, això li respondrem a la mare en temps i forma, perquè crec que hi ha hagut aquí un error de comunicació metge-malalt i que a més ve contaminat. Totes aquestes coses que estan passant, que estem averiguant per què passen, moltes d'elles venen contaminades perquè tot aquest entorn d'incerteses, d'inseguretat, de segurament i òbviament un cert desencís intern.
Albert.
Sí, al marge de la necessitat de les retallades, després podem discutir si s'estan aplicant en els llocs correctes o no els llocs correctes, però sembla ser que determinats metges o determinats estaments mèdics de les hospitals importants de Catalunya s'estan oferint en aquests moments contractes de menys duració que els que tenien menys hores de tasca mèdica, i això està provocant, no dins del món sindical sinó dins del món més professional, determinats conflictes, i sobretot ja no parlo del que li pugui passar als metges en concret, laboralment, sinó de la repercussió que això pugui tenir de cara a l'assistència mèdica amb els pacients. I també sembla ser que hi ha sobre la taula determinades, diguem-ne, fusions, entre cometes, de gestions hospitalàries de diversos centres amb el personal d'un d'aquestes parts. Tot això, tot i que pugui ser necessari una part d'aquests ajustos, no creu vostè que això pot afectar d'alguna manera important a determinats pacients?
Bé, aquí hi ha dues coses que hem de separar bé. Si nosaltres hem de fer menys activitat perquè no tenim diners per gastar, aquesta menys activitat requereix menys professionals per fer l'activitat. Per tant, aquests metges que són contractats periòdicament per fer les coses, doncs els contractaran als centres sanitaris, això ho veurem quan arribi, amb unes condicions de temps de contracte en funció de les necessitats que el centre tingui per atendre els mals que ha d'atendre. Per tant, això és un tema que valorarem i que en el seu moment, si és un problema de caràcter laboral o caràcter sindical, s'hauran de posar d'acord amb els sindicats, amb les institucions, per aprendre els acords pertinents. Per tant, els temes laborals són els temes laborals que, evidentment, són conseqüència de que tu tinguis que fer menys activitat i, per tant, tindrà repercussió sobre contractes d'aquest tipus, no sobre aquell senyor que té o aquella professional que tenen un lloc de treball. Segona qüestió que hem de tenir clara. Insisteixo, nosaltres garantim el que hem de garantir, que és pràcticament tot, i l'únic que farem és, durant el 2011, ajornar tota una sèrie de coses en el temps perquè la capacitat econòmica del sistema no dona per fer-ho tot. Per tant, tercera cosa molt important, tot allò que es faci es fa amb les mateixes condicions que estàs fent fins ara. Per això, quan es parla de la qualitat assistencial, de què estem parlant? Que es deteriora la qualitat? No, es deteriora en tot cas la qualitat del sistema assolida fins ara, però pensin que amb els recursos econòmics que disposem, que són de més de 9.000 milions d'euros, estem en una situació d'escenari del 2007.
Però en determinats sectors, si has d'atendre el doble de gent amb la meitat de professionals...
No tens el doble de gent.
Quan s'exfusionen serveis de hospitalaris...
No, aquesta és una altra cosa. Per exemple, la segona part que deia jo, mesures de superfície és baixar els costos. Segones mesures, home, guanyar eficiències. I nosaltres tenim un sistema que ha de tenir el mateix volum però amb més muscle i menys greix. Més muscle, què significa? Allò que deia abans, home, si tenim tres centres sanitaris, miri, els hi porto perquè puguin veure una cosa curiosa que han fet tres hospitals. Tres hospitals agafen i, home, el número de malalts que tenim i la massa crítica que tenim requerirà que ens ajuntem per fer moltes coses. No solament coses des del punt de vista de l'atenció a la gent, sinó a comprar les coses conjuntament, a fer acords. Això ho fa conveni marc de col·laboració, aliança estratègica entre l'Hospital de Camp de Mànol, Mollet, Clínica Plató i Sant Rafael. I això, que està fet amb molta il·lusió per molta gent, aquest és un cas, en tenim més, això li diuen aliança als quatre gats. Diu per què? Perquè som quatre hospitals petits, som quatre gats i hem de guanyar muscle, els quatre per separat no tenim la capacitat que tindríem els quatre junts. A la Catalunya, a Osona, a l'Hospital de Vic, més a l'Hospital de Camp de Bànol, més a l'Hospital d'Olot, fan l'aliança al Port Senglar. Li estan posant noms d'aquest tipus perquè volen denotar una certa il·lusió en fer projectes de guanyar muscle sense perdre volum.
Jo li estic exposant una altra cosa més greu. Això és normal i això és una millor eficiència en, per exemple, en la compra de material sanitari per part d'aquests hospitals.
No, i atenció.
Jo li parlo, per exemple, de fusió de serveis hospitalaris dins de la ciutat de Barcelona amb dos hospitals importants, per exemple. Si es fusiona aquesta tasca i ja només opera la meitat dels professionals, hi haurà pitjor assistència mèdica.
Digui'm en concret de què m'està parlant, perquè m'està parlant de fusió de dos grans hospitals de Barcelona.
No, per exemple, gestions hospitalàries de centres hospitalaris a Barcelona, hi ha diverses sobre la taula.
En Sancho mateix.
Hi ha diverses sobre la taula.
L'altre dia explicava la coordinació que es podria establir entre Bellvitge i l'hospital aquest de Sant Joan d'Espí, el Moixés Broig, parlava d'això.
Sí, però aquest
això no significa que la gent sigui atesa.
Jo dic per aclarir
el li poso un exemple.
Això es pot traslladar d'una manera que no hi hagi repercussió en l'assistència sanitària?
A veure, si nosaltres hem de ser més eficients, això no haurà repercussió en l'assistència sanitària. Li poso un exemple d'una de les coses que estan en estudi que segurament prendrem una decisió a curt termini. Nosaltres podem permetre'ns tenir tres equips de trasplantament cardíac a la ciutat de Barcelona cada dia de guàrdia pel número de trasplantaments cardíacs que fem? Pregunto.
Això és el que explicava, el que preguntem.
Pregunto. Dic, home, deixarem de fer bé els trasplantaments cardíacs en seguretat, etc., perquè hi hagi un sol equip de guàrdia i un d'imaginària per si hi ha un segon trasplantament?
sí,
però, però això està bé saber-ho i explicar-ho.
No, això ho explicarem quan ho tinguem tot fet. És dir, nosaltres, des del punt de vista de criteris, hem dit el que anàvem a fer.
Permeta que hi ha moltes preguntes i poc temps li queda, però, per exemple, i ara vas, Glòria, però és que abans, a la tertúlia, hi ha hagut un pols, magnífic radiofònicament, entre Albert Giménez i Glòria Serra sobre l'ha sentit, sobre el tema general de la immigració, sense situar-la a cap lloc del món. La immigració és molt ampla. Del que he sentit, del debat que deia, li pregunto curt i ras, conseller, els immigrants tenen avantatge en el sistema sanitari públic català respecte als...
Els immigrants, mentre tinguin la targeta sanitària com qualsevol altre ciutadà, tenen els mateixos avantatges i desavantatges.
Hi ha molta gent que no opina així.
Jo el que he dit abans no era això,
li vull preguntar així, perquè
vull dir
això no és nou. La pregunta meva és... Però ho diu molta gent,
Nosaltres, mentre un pacient tingui una targeta sanitària, és un pacient que hem d'atendre amb igualtat de condicions, vingui d'on vingui, visqui on visqui, perquè si té targeta sanitària vol dir que està registrat en algun ajuntament i algú li ha permès la documentació necessària per poder adquirir la targeta sanitària. Per tant, és un ciutadà de ple dret des del punt de vista de l'atenció sanitària.
Albert Giménez.
Hi havia la situació que detecten bastants metges de persones que són familiars d'immigrants que treballen a Catalunya i tenen la targeta sanitària, que venen aquí, poden tenir accés fàcilment a la sanitat pública catalana, i diguem-ne que això, no dic que això sigui el xocolata del lloro, però és un tema que també està engreixant el nivell de despeses de la sanitat pública catalana.
El que a nosaltres ens ha engreixat la despesa sanitària catalana, no ens enganyem, és l'increment poblacional que hem tingut en els darrers anys. I per tant, fixi's una cosa important. Els creixements econòmics que nosaltres hem fet, les hem tingut que repartir amb més gent. Aquest repartiment amb més gent ha portat a un límit que és el que és en aquests moments, i que, insisteixo, aquest límit ens permet perfectament garantir tot el que tenen els ciutadans amb la mateixa qualitat, amb aquest triangle que explicàvem l'altre dia, de l'atenció primària, l'atenció especialitzada i l'atenció urgent. Però, dit això, nosaltres tenim un problema que és d'estat, i hem de dir-ho clar. És a dir, és a l'estat el que decideix ser solidari i decideix fer unes lleis d'immigracions determinades que impacten diferentment a diferents comunitats autònomes del país. Per tant, home, el que nosaltres hem reclamat sempre és que el fons de solidaritat, que és aquell que ha de finançar les decisions que són d'estat, sigui dotat perquè aquelles comunitats autònomes que rebem més immigració tinguem un complement del cost que significa rebre aquesta immigració. Per tant, aquest és un problema d'estat dins d'aquelles moltes coses que diem, perquè això és molt important, que nosaltres puguem continuar mantenint aquest triangle, sobretot amb unes polítiques del govern de Madrid que deixin de ser polítiques de jo decideixo, jo convido i tu pagues, no? Per tant, aquest triangle que és per nosaltres indiscutible, irrenunciable d'atenció a la gent, té alguns punts febles que no estan solament a les nostres mans, sinó que estan en mans de decisió de Madrid.
Glòria Serra, que haurà de marxar aviat. Glòria.
Una precisió
breu,
que jo
sisplau,
volia fer,
Glòria,
sí, dos passes enrere, és a dir, evidentment que hem de retallar de tots els departaments i evidentment que el pressupost de la Generalitat s'ha de constrènyer. I aquí ja li demano, conseller, una reflexió general com a membre d'un govern. Per què a la sanitat, que juntament amb l'ensenyament són les partides més grosses i que afecten el present i el futur del país, són sempre els que els hi toca més el rebre? Per què no hi ha altres departaments que pateixen més? Per què no hi ha departaments que retallen molt més del 10%, que se'n van al 20%, i per tal de protegir més, per exemple, el departament de sanitat?
Sí, m'hi permetin que li faci una aclaració. És dir, el 10% és el promig de diners que disposarà menys, no ha sigut una acció activa, no hem dit posarem un 10% menys. És a dir, tenim un 10% menys de diners pel 2011 que teníem el 2010. I hi ha una certa confusió amb aquest 10%. Aquest 10% de menys que tenim enguany no és un 10% lineal per tots els departaments. El Departament de Salut, el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Educació són departaments que pesen més del 55% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és impossible que no quedin afectats. Però dit això, el que està fent el govern amb la construcció del proper pressupost és que pesin encara més, és a dir, que l'efecte aquest de tenir menys recursos es compensi pesant més amb el conjunt del pressupost aquests departaments, però la realitat és la que és, tenim molts menys diners i tinc que dir-li que el 10% no és l'ajust que fan totes les conselleries. La Conselleria de Salut disposa d'un 10% menys sobre el pressupost, però altres conselleries disposen, i no ho diré, les altres
conselleries. Quan menys, pregunta la Glòria Serra, quan menys?
Quan menys, bastant menys, hi ha conselleries que arriben a un 30%. El que passa és que l'impacte d'uns diners sobre salut...
En el cas de la seva és un 10?
En el cas del meu pot ser que no arribi a un 10, però estan a l'entorn del 10. La disponibilitat de recursos menys, i això en el conjunt del pressupost doncs són uns quants diners.
Conseller...
Carai, quan pregunti, si fem cas a la carta de l'Ocanya, hi hagi de fer...
No, clar, és que aquí és un altre front obert. És a dir, clar, nosaltres, que estem fent això per imperatiu de que l'estat... De...
Sí, si li demanen el doble és impossible, no?
Impossible. No, no, és que jo dic impossible. Impossible. És a dir, ens neguem el doble, és impossible. És tremendament costós des del punt de vista social. Això que deia molt bé la senyora Serra, home, l'impacte que té sobre una gent que ha d'esperar més del que tocava, la incertesa, etcètera, etcètera, això és un cost social important, i per tant és un cost social que farà Catalunya en contribució a l'equilibri pressupostari de l'Estat, però l'Estat també ha de fer el seu, i les altres comunitats autònomes espero que aflorin totes el seu dèficit de veritat després de les eleccions, Per tant, aquí hi ha una situació de país, hi ha una situació de país molt important, El nostre país està en aquests moments, entre cometes, pseudo-intervingut, Perquè, home, si a nosaltres des de fora ens diuen escolti'm, vostè, com no faci aquest ajust del seu dèficit, li fotarem mà, amb una expressió col·loquial, pues clar, tenim el que tenim.
Francesc Marc.
Conseller, des de fa 15 dies gairebé tots ens hem convertit en experts en gestió hospitalària, que és una cosa molt seriosa i que és una especialitat difícil i sembla que tots opinem alegrement. Jo que confesso que sóc un ignorant d'això, li pregunto una cosa que no entenc, de les moltes que no entenc. Com és que tenim aquí professionals excel·lents al món dels metges i de l'infermeria que han de marxar fora i en canvi portem metges d'altres llocs, que no dic que no siguin bons, però que potser no entenen a vegades ni la llengua ni la cultura nostra. A veure, això també és qualitat del model. Li pregunto què podem fer per retenir el talent nostre i no fer una mica el préssec.
Sí, nosaltres, és una de les coses que més em preocupa, aquesta retenció de talent, de gent formada i gent que anem contínuament formant. Nosaltres vam fer un creixement expansiu, jo diria que una mica desordenat, de la nostra xarxa sanitària i és objectivable veure que es va desordenat perquè quan tu analitzes les regions sanitàries de Catalunya veus que la despesa per càpita pública que s'ha fet a cada regió és absolutament poc correlacionada amb la característica de la població que ha d'atendre. Això va obligar en un moment determinat a cobrir moltes places de metge corrent perquè vam arribar a dir, si recorden, fa 2 o 3 anys que mancaven metges a Catalunya. I vam començar a importar molts metges per ocupar aquells
espais. Sí, però la consellera Geli va jubilar uns metges que estaven amb una gran veterania i va dir que eren vells.
Cosa que hem recuperat. Com saben molt bé, hem recuperat que tots aquells metges que continuïn sent un capital, que evidentment no tots, aquell que és un capital coneixement, aquest capital coneixement no el podem perdre, no? Per tant, això ens preocupa molt, perquè tenim en el sistema metges que han vingut de fora, que no hem de dubtar de la seva formació, però metges que van ser importats quasi diria d'urgència, si recorden, que inclús es va intentar fer acords amb països estrangers per poder garantir que el metge estranger que venia aquí tenia les mateixes competències i capacitats que els nostres, no? Ara tenim aquest problema, tenim una xarxa molt estesa, molts professionals que han vingut de fora, i els professionals que hem anat produint nosaltres i creant nosaltres no troben espai amb el sistema i hem de buscar una solució. Una solució...
Escolti, al començament es havia parlat, al començament de la legislatura, del copagament. No se n'ha parlat mai més. I el copagament no hauria estalviat tots aquests problemes en el qual es troba.
En casos com aquests hi ha dues maneres per estalviar. Un és pujant impostos i l'altre seria amb un cofinançament. Jo li pregunto... Escolti'm, ja ho sé que això pot ser molt antipopular. Ja ho sé que molt... Escolti, vostè està en la línia de que quan amb més abat millor, encara que sigui començar amb un finançament, amb un copagament, diríem que gairebé imperceptible, diríem d'un, de 2 euros, aquest és el futur per on ha de passar la sanitat pública catalana?
Jo crec que aquest és el debat polític de futur. El debat polític de futur on ens hem de deixar segurament tots de determinades posicions preestablertes. La realitat és la que és. Tu pots tenir...
Però el futur és a quant anys vista?
L'any que ve. El futur és l'any que ve. És a dir, la realitat és avui.
Moment.
No estic parlant de copagament, Estic parlant de nosaltres hem de revisar profundament el finançament del nostre sistema sanitari. Profundament. No solament el finançament, sinó, clar, un té el sistema sanitari tal com l'ha finançat fins ara. O sigui, hi ha dues coses que hem de revisar. Nosaltres gastem tal com tenim recursos. Per tant, home, podem gastar d'una altra manera, que és allò que estem dient, els quatre gats, el Port Sant Clar, podem gastar d'una altra manera? Podem gastar prioritzant l'atenció primària? Podem gastar millor tenint l'infermera al front de moltes les coses? Podem gastar millor aflorant que hi ha una realitat de demanda sanitària que és el malalt crònic, que no té espai, o només té l'atenció primària o l'especialitzada? Aquesta és una cosa que és la nostra projecte d'aquí 2014. Però això, evidentment, té un cost. Llavors hem de veure si aquest cost més eficient, de més qualitat, és suportable per l'economia del país. I si no és suportable per l'economia del país, pel PIB del país, doncs, home, haurà de ser suportable per mesures de millorar el finançament, i aquest és el debat polític, aquest és el debat de fons.
Conseller, hi ha una altra complicació addicional. Moltes persones a Catalunya que fins ara estaven fent servir la sanitat privada, amb la crisi estan també alimentant anant a la sanitat pública. I això està engreixant... el nombre, diguem-ne, de clients potencials.
Aquesta és una hipòtesi, que tots fèiem, una hipòtesi no confirmada, no confirmada. Per tant, jo crec que ara nosaltres estem en bones condicions de dir que la gent estigui tranquil·la, que nosaltres no passa res al sistema més enllà del soroll, que òbviament il·lícitament grups que d'alguna manera pues, hauran d'arribar a acords en termes laborals, uns altres amb acords professionals, uns altres...
I malalts.
Això no, però jo m'adreço als malalts, o sigui, que han d'entendre que tot aquest soroll d'entorn, òbviament, és lògic que passi, no és extraordinari, els sindicats s'han de posicionar, tenim unes eleccions sindicals durant tot l'any, tenim unes eleccions locals, hi ha tot un renou.
Amb tot això que comentava, ara que estàvem parlant del copagament, vostè veuria bé que hi hagués... Li pregunto, l'any que ve, ja no només el debat, sinó que es pogués tirar endavant aquest copagament, encara que sigui començant d'una manera gairebé imperceptible, dic gairebé.
Fixi's que nosaltres tenim com a programa de govern que durant aquesta legislatura no en parlarem del copagament. El copagament és una paraula que jo crec que ha estat cremada, ha estat tremendament cremada i que, per tant, molt malament interpretada, utilitzada ideològicament, i, per tant, hem de fer tots una certa reflexió i nosaltres en aquesta...
Però garanteix que en aquesta legislatura n'hi haurà copagament?
En aquesta legislatura, en el nostre programa, copagament entès com a copagament dels serveis sanitaris, no ho podem plantejar.
Però sí que parla d'una gran reflexió del sistema sanitari.
Sí, perdoni que vagi una miqueta més allà. Ah. Si arribéssim a Catalunya amb un acord polític en aquest sentit de... a buscar vies alternatives de finançament que no fossin els impostos, no la seguretat social, insisteixo, els impostos, tindríem que modificar un munt de lleis estatals, entre elles el Catàleg de Prestacions i la Llei General de Sanitat, inclús el propi Estatut de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya és l'únic estatut de tot Espanya, de totes les comunitats autònomes, que diu que l'atenció sanitària serà gratuïta, ho diu explícitament. L'Estatut de Catalunya, aprovat ara. Poden mirar-ho.
Gratuït també. I l'ensenyament també.
Per tant, clar, nosaltres tenim aquí una situació que hem de resoldre també exigint el que ens correspon. No oblidem el tema del pacte fiscal. Abans que copagament, pacte fiscal. No distraiem el personal.
Això d'acord.
Escolti, ho dic perquè hi ha molt debat sempre amb el Twitter, Francesc Marc, però hi ha hagut una piulada fa uns moments de la exconsellera Marina Geli, que diu, per què el conseller no ensenya el pressupost del 2011 i els plans d'estalvi i tornem a començar la concertació?
Home, evidentment que el pressupost l'ensenyarem quan tinguem que fer els pressupostos al Parlament, òbviament. Nosaltres prepararem els pressupostos. Evidentment, una cosa que a mi... que no sóc un polític professional, com molt bé saben, em sembla bastant estranya que tu no puguis fer el pressupost d'un país perquè hi ha eleccions locals i que tinguis que esperar que hi hagi les eleccions locals perquè ningú està disposat a parlar d'un pressupost. Això és paradoxi. Home, i que la consellera Geli em demani que ensenyi el pressupost és el de la Generalitat, que l'ensenyarem quan ens hem compromès a presentar-lo als parlamentaris.
Vostè li va posar un notable a la gestió de Marina Geli. Continua a pensar el mateix?
Continua a pensar el mateix. Per tant, m'estranya que tingui actituds a vegades que no s'ajusten a unes vivències d'un conseller que està
fent. Normal que ella i el seu partit vagin a manifestar-se com si fossin el sindicat de metges?
Miri, jo tinc que dir-li que la consellera Marina Geli, que va fer un traspàs excel·lent, quan a mi em traspassa els comptes en el mes de desembre, que saben molt bé que el mes de desembre no saps com tancaràs l'exercici, sinó que dius, escolti'm, el tancament previst, ella em passa un tancament previst de 600 milions de dèficit, Tancament previst que després... amb els anàlisis d'economia i finances, que després ja veurem l'auditoria que diu, xifren amb 850 milions de dèficit. És a dir, vam utilitzar la visa 850 milions. I li tinc que dir que, a més, em traspassa 3 o 4 hospitals posats en funcionament a meitat d'any, nous. Que això significa que aquest any costen l'anualitat sencera. És a dir, home, la consellera Geli i jo, des de la meva vida...
Perdoni, anterior... i van prometre hospitals.
No,
per exemple, jo visc a Vilanova i ella va prometre un hospital a Vilanova.
I està fet el concurs d'idees, inclús. Per tant, hi ha una llista de coses que evidentment, això es feia amb un criteri lògic de que estàvem en una fase de creixement. El que passa és que no es va admetre la realitat, que és que aquesta fase de creixement havia acabat el 2008, No seguíem en fase de creixement. I jo, personalment, i ella... defensàvem clarament que teníem un problema de finançament, Catalunya, i el continuem defensant. O sigui, Catalunya està subfinançada en relació a la riquesa que té. I per tant, abans que discutir copagaments, abans que discutir i fer manifestacions, home, pacte jo m'hi sumaria al pacte fiscal.
Escolta'm, acabo de seguida. Per dos temes puntuals. Ha trucat la Mònica, la mare del David, aquest nano, que està disgustada perquè diu, home, que ella li recorda que li va preguntar al metge si calia operar el nen com abans millor, i el metge li va dir que sí, que per creixement i per una qüestió del pes del seu fill. I diu, hosti, diu, que apel·li un error de comunicació.
Jo parlaré amb ella, perquè hem parlat amb el metge i perquè hem parlat amb la direcció.
I el segon cas, el cas del Diari de Tarragona que comentaven ahir, sí. Què ha passat exactament?
Mira,
en aquest
cas del Diari de Tarragona, que vam fer, òbviament, una ràpida investigació que havia passat, l'informe que tinc de la direcció mèdica de l'hospital i del servei corresponent és que el metge s'havia oblidat de programar el malalt. Per tant, quan el malalt apareix a quiròfan, no estava en les llistes d'intervencions aquell dia. I en lloc de dir-li que he comès un error i no vaig en recordar de programar-lo, i això ho explica tothom, quan aquest malalt arriba a admissions li diuen no, vostè avui no està per ingressar. No, doncs a mi el metge m'ha dit que vingui ingressant, vostè no està per ingressar. Però hi van confiar amb la paraula del malalt que va dir no, si el metge li ha dit, escolti'm, doncs deu ser un error meu que no el tinc a la llista.
I li van dir que era una retallada?
I li van dir per escrit que era una retallada.
Per favor.
Per escrit?
Per escrit. Per tant, home, hi ha determinades coses que crec que hem de calmar tothom, hem d'intentar que ningú utilitzi la inquietud dels malalts per posicions determinades que són legítimes, hem d'intentar no tirar més benzina al foc i hem de ser tots responsables, tots. Els ciutadans no els hi hem de demanar una responsabilitat que no els hi pertoca, ens pertoca als agents, ens toca al conseller com a autoritat, li toca als professionals, li toca als sindicats i li toca als polítics. Escolti, tranquil·litat.
Tinc moltes preguntes als oients, però hi ha alguns que pregunten, la Generalitat encara paga una mútua de salut privada als seus funcionaris?
La Generalitat no. La Generalitat no paga una mútua privada als seus funcionaris. Els que paguen... Però fixi's una cosa. El dret dels funcionaris d'àmbit estatal, els funcionaris tenen la possibilitat d'escollir anualment si volen al Sistema Nacional de Salut o si volen, en funció de si són funcionaris de l'Estat MUFACE, si són militars ISFAS i si són de l'àmbit judicial MUJEJU. Això es financia amb diner públic. I cada any tu pots decidir si estàs en una banda o en l'altra. Si tu escolleixes una mútua privada d'aquestes, que són mútues privades públiques, per entendre's, perquè es financen amb el diner públic, tu tens una sèrie de drets i obligacions. Per exemple, a les mútues de funcionaris, tu pagues el 30% dels medicaments. Estigui jubilat o no estigui jubilat. Què passa? La majoria de funcionaris, quan passen a ser jubilats, deixen la mútua i passen al Sistema Nacional de Salut.
Espavilats.
És així.
Sembla que la Glòria volia acomiadar-se, em sembla, no, Glòria?
Només dir adéu i només volia dir una última cosa. Malgrat tot el que hem estat comentant i el que estem dient, hi ha una tercera via per retallar, que és baixar la qualitat assistencial, que és, per exemple, el model de Madrid, perquè hi creuen. No creuen en una ciutat pública, creuen en una altra cosa. I per això vull dir que jo, fins que no he arribat aquí, no m'he fet una assistència privada, perquè jo crec que en la sanitat pública catalana i el model que espero que no perdem, conseller, malgrat tot el que estem parlant. Només volia afegir jo, perquè crec que és de justícia haver-ho de dir, que hi ha una tercera via, per tot això, hi ha una tercera via.
Jo em reafirmo absolutament en la defensa del model sanitari català, tal com el tenim configurat, tal com el tenim de proximitat, em reafirmo amb aquell triangle de garanties i em reafirmo que, en tot cas, si un ciutadà aquí vol fer-se buscar una altra assegurança, serà perquè sigui una lliure elecció ni voluntària i no perquè no tingui garantitzat aquest triangle amb aquesta situació conjuntural de que algú tingui que esperar donar un temps més, que recuperarem, i nosaltres no estem disposats a entrar en aventures estranyes de model sanitari sobre la qualitat especialment.
Salve, sentir-ho. Gràcies i molt bon dia. M'he d'anar, ho sento.
Jo una última qüestió que l'altre dia va dir el president Benach en aquest estudi. Recordeu que va dir que venia molta gent de fora a operar-se i que el cost era zero. Aquí què passarà?
Miri, nosaltres tenim un problema...
I no parlava d'immigració com a tal, parlava de molts llocs, parlava d'Alemanya, parlava de França.
On hagi nascut la gent, en el fons és el mateix.
I d'Almeria, exacte.
Comencem per, diguem, les comunitats limítrofes. Jo ara tinc una discussió amb la comunitat d'Aragó. Per què tenim una discussió amb la comunitat d'Aragó? Perquè nosaltres, no jo, el govern anterior, i jo em reafirmo, va decidir que no faríem receptes de crònics a la costa de Tarragona de tota aquella gent que ve estar-se aquí un altre període de temps determinat, la Setmana Santa, l'estiu, no faríem les receptes de malalt crònic, per tant, perquè les receptes de malalt crònic tenen una programació i una ha de venir amb els medicaments de casa. Bueno, ara tinc un conflicte amb Aragó, perquè també estem en un context electoral a la comunitat d'Aragó, i ara estic carteant-me amb la consellera d'Aragó per veure com resolvem això, però nosaltres això no ho farem. Tenim la franja de Ponent. La franja Ponent es passa exactament igual. Per què ha sorgit aquesta qüestió? No ha sorgit per un problema entre les comunitats autònomes. Ha sorgit perquè a nivell de Madrid es va decidir que el sistema aquell d'acords entre comunitats limítrofes que es deia, no, això ja no existeix, tot això va al fons de cohesió, i no, en aquests moments les comunitats autònomes només li podem facturar a una altra comunitat autònoma aquells males que vinguin autoritzats des de l'altra comunitat autònoma, és a dir, al volant, per entendre's en termes fàcils, si no venen al volant, i per un determinat tipus de patologia que s'entengui que està justificat que per la seva severitat és requerit una atenció que en aquella comunitat o en el lloc de residència no es pot fer.
Però el problema no és atendre aquesta gent, sinó com no. recuperes tu
el problema és que nosaltres anteposem a l'atenció a les persones, perquè creiem que com a govern no li podem dir, miri, torni cap a casa seva perquè el seu govern no li paga, perquè no és veritat. No és el seu govern, no és Aragó qui ens ha de pagar, és el Fons de Madrid, que ha fet aquesta disminució. Que els que venen de fora, nosaltres tenim un desavantatge a Catalunya. Catalunya, pel seu tipus de societat, és una societat que viatja. I per tant, com que viatja, tenim que pagar molta atenció a l'estranger. Atenció que té un preu superior al que l'estat espanyol cobra per l'atenció que li donem als estrangers, que no deixa de ser una paradoxa. Per tant,
digui-li a l'Aire Pagín, això.
No, a l'Aire Pagín li vas exigir l'altre Madrid que, en lloc de venir a Catalunya i dir que ens preocupa més la llei de successions que la sanitat, que es preocupi de que tinguem 1.400 milions que necessitem en aquest país i que es preocupi de convocar el Consejo Interterritorial, que és la seva responsabilitat, que fa... tenia que haver estat convocat a primers de març i no s'ha convocat, on jo vull parlar d'aquestes coses. Jo vull parlar de que solucionem el tema amb les franges limítrofes, que solucionem les entrades i sortides de medicaments que es decideixen a Madrid, a l'Estat, i que les comunitats autònomes simplement anem d'acompanyar, no volem anar d'acompanyar. Si hem de pagar nosaltres, hem d'anar, volem decidir. I volem decidir cosa efectivitat. És a dir, aquest medicament, que és més efectiu que l'altre, home, o substitueix l'altre o no el substitueix. O si no ens demostren un cost d'efectivitat, no té per què entrar en el catàleg. Per tant, tot això, tot això és, en aquests moments, una absoluta absència. Dóna la impressió de que amb la que caurà tota la resta de comunitats autònomes quan aflorin els dèficits, quan caurà tot això, és com si el govern fos absent. I per tant, home, reclamem al govern de l'Estat que ens assentem, sisplau.
Conseller, agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies i fins aviat. Bon dia.